història està fet igual que es fa en qualsevol desenvolupament, en el sentit que no ens hem menjat fases de desenvolupament. O sigui, s'han fet tots els processos que es fan, de disseny preclínic, testeig en animals, després fase 1 de seguretat, fase 2 de resposta immunològica i fase 3 d'eficàcia. Totes aquestes fases de desenvolupament s'han dut a terme. El que passa és que s'han dut a terme més ràpid. Què vol dir més ràpid? Perquè s'han solapat. Nosaltres fins ara el que sempre feia més doncs feia l'avaluació preclínica, la que tenies dades, doncs tenies un coll d'ampolla bestial a nivell de finançament per produir els estocs, i després entraves en una fase 1 en el que ficaves doncs, menys de 100 voluntaris, un cop tenies el fase 1 tancat, feies la sol·licitud a les agències reguladores perquè t'aprovessin un fase 2 si tenies prou finançament per produir suficient estoc de vacuna per vacunar a 200-300 voluntaris, que són normalment els de fase 2, i després, si això tenia resultats, doncs entraves en una nova ronda de finançament per entrar en una fase 3 en què ja necessites producte per milers de voluntaris. Tot això s'ha fet en paral·lel. Què vol dir? Doncs que s'han començat a produir vacunes quan hi havia els primers resultats en animals, que els estudis s'han fet el que es diu adaptatius, que vol dir que vas empalmant una fase amb l'altra, mentre tu tens el fase 1 en marxa i ja tens dades de seguretat, però el fase 1 segueix en marxa, ja envies la informació a l'agència reguladora perquè t'aprovi que comenci, no? Comencis a incorporar nous voluntaris per convertir aquell estudi en fase 2, i alhora, els estudis de fase 3 doncs, s'han fet en paral·lel als fase 2, no? O sigui, a la que hi havia dades de seguretat en centenars de voluntaris, ja hi havia els estocs preparats per començar els estudis de fase 3, no? Però, a més, els estudis de fase 3 pensem que s'han fet, cada un dels estudis de fase 3 pràcticament són entre 30.000 i 40.000 voluntaris. Això és una barbaritat a nivell de desenvolupament. Habitualment pensem que molts dels estudis de fase 3 de fàrmacs que ens aproven es testen amb moltes menys persones, d'acord? Però el fet que fos una pandèmia, que hi havia tants casos a nivell global, doncs el fet de poder, ens ha permès fer estudis amb moltíssims voluntaris i, per tant, tenir els resultats molt ràpids, perquè si tu fiques 30.000 voluntaris, els quals vacunes a la meitat, i a més estàs amb un brot en el que hi ha una incidència elevadíssima, doncs tenir 200 infeccions en el teu estudi, que és el que et permetrà veure l'eficàcia de la vacuna, això ho aconsegueixes en 2 mesos. Per tant, això ha permès que a la que ja han hagut primeres dades d'eficàcia, tot i que l'estudi segueix en marxa, perquè l'estudi segueix en marxa fins 2 anys des que estan iniciats, tu ja pots recopilar tota aquella informació d'eficàcia i enviar-ho a l'agència reguladora corresponent, ja sigui la EMA, ja sigui la FDA en el cas americana, etcètera, etcètera, i dir, mira, escolta, el meu producte té aquestes dades de seguretat, validades en més de 30.000 persones, aquestes dades d'eficàcia, i el meu balanç de risc-benefici és aquest. I l'agència reguladora decideix amb aquelles dades ho aprova o no.